Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
19 de febrer, 630 programes, i arriba l'amic de les Açores. Arriba l'anticicló, odiat moltes vegades, odiat entre el 2021 i febrer-març del 2025 per la seva persistència extrema, però ara, després de setmanes i mesos de ventades, de pluges, de nevades, etc, 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 doncs convé una mica de calma a molts sectors. 19 de febrer, com dèiem, tarda de dijous, tarda de meteoneu, anirem cap a Espot. Ens entaularem, meteotaula, però també ens escaparem cap al Sopart 2026. És un sopar benèfic en favor de la Fundació Catalana de DELA, la Fundació Catalana Miquel Valls. A l'ambient, la fal·làcia del consum responsable, el mar, el barat o cavalla, depèn de l'indret de la costa catalana, depèn de la ictonímia, doncs d'una manera o d'una altra es diu, i el temps parlarem de les allaus. No són els allaus, són les allaus. I parlarem d'una temporada potent com aquesta amb la Glòria Martí, és especialista de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. I tot això en format digital. Catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, estem a Facebook i també estem, evidentment, al 3Cat Info.
Quin temps ha fet?
8 dies, sens dubte, marcats altre cop per les ventades. Alguns dies ha nevat al Pirineu, hi ha hagut ruixats en alguns sectors de Catalunya, però després del temporal de vent de dijous passat i també de dissabte passat, avui hem abordat el darrer temporal de vent, aquest dijous. Per tant, doncs, el vent, l'element protagonista dels últims 8 dies.
Meteoneu.
Anem cap a la neu i en 8 dies parlem de la parelleta. Parlem de Portainé i d'Espot, la parelleta del Pallars Sobirà d'esquí. La setmana passada parlàvem amb el Bernat Bailina de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el responsable de comunicació, i el tenim una altra vegada en la línia, a l'altra banda de la línia digital. Bernat Bailina, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Francesc.
Escolta, saltem de Portainé a Espot. Tu ets pallarès, tu ets nascut a Sort, o com a mínim, potser al cap d'unes hores ja hi vas anar, no sé a quin hospital.
Sí, soc pallarès i tinc el passaport pallarès.
Perfecte.
Com aquell que dius.
Sí, a més, criat a les muntanyes pallareses, amb els rius, amb caminar, amb esquiar,
aprofitant tot el que tenim aquí, que no ens ho acabem ni els que estem.
Això mateix. I aquest any la parelleta, Portainé i Espot, gaudeixen d'unes condicions, sí que és veritat que alguns dies difícils, avui al matí el vent fent de les seves, etc, però amb una quantitat de neu que també Espot és notable.
Així és, tant Espot com a Portainé, i en aquest cas que parlem d'Espot, doncs tenim uns gruixos que s'aproximen als 3 metres de neu. Sí que hem tingut avui un dia ventós, però sembla que de cara al cap de setmana podrem gaudir per fi d'una estabilitat que tots desitjàvem per poder gaudir en plenitud de tot el domini esquiable pistes amb neu natural, amb un gruix increïble, i aquest vent i aquestes nevades amb cotes altes, el que ens han fet és assentar una mica la neu, que ens ha anat molt bé, pel tema de les allaus. Llavors, hem tingut condicions que s'han donat que ara ens afavoreixen el que un cop estabilitzi, doncs veurem les condicions de la neu i puguem obrir per fi els itineraris fora pista de l'estació i gaudir-la en plenitud, perquè Espot és una de les característiques, a banda de ser una estació que té el segell de turisme familiar i que pots baixar de pista blava per pista blava des de dalt de tot fins a peu de pistes, molt reconeguda també per l'alta competició, i aquest any ens tornem a posicionar amb el tema del freeride, és a dir, el dia 7 de març celebrarem el Freeride World Tour Junior. És una prova a nivell internacional i que es pot reunir les característiques de pendent i de pista per acollir una competició d'alt nivell d'aquest estil, també.
7 de març, eh? Perfecte.
7 de març.
Això és ja, s'acosta.
Ja ho tenim aquí.
Ja ho crec. Escolta'm, el que deies, esquí familiar, si una cosa té Espot és que des de baix de tot, on es pot agafar aquest remuntador que et porta en el nucli de l'estació no és a baix de tot, sinó que es troba a mitja muntanya, doncs ho pots fer tranquil·lament, pots pujar amb la cadira, pots baixar amb la cadira, per tant és un accés força universal i aquest accés et porta a la cota 2000.
Exacte. Tenim un telecadira desembragable de 4 places, que és gairebé nou, que és una meravella. És a dir, quan embarques, doncs va molt a poc, doncs per totes les famílies, si porten esquís, els hi carreguem a la cadira de darrere. Vull dir, estem molt avesats amb això, també avesats a fer competicions de gent amb algun tipus de discapacitat a nivell mundial. Per tant, tot tipus de famílies que poden accedir al nucli central, que és a la cota 2000, on tenim gairebé tots els serveis. És a dir, les escoles d'esquí, la zona de butans, el parc lúdic, una cafeteria panoràmica, diverses terrasses, i des d'allà pots contemplar com està aprenent a esquiar doncs el teu fill o filla, pots veure els estadis de competició mirant cap als estadis que els tenim enfront, o veure doncs la vall dels Clots de la Bassa, que és una meravella, que és tot de recorregut de pista blava, que et porten un altre cop a la cota 2000, o que pots continuar fins a peu de pistes. Per tant, tenim capacitat per acollir tot tipus de públic. Gent que ve a competir als estadis, que està tot molt ben preparat amb fibra òptica, xarxes de protecció, un equip humà impressionant que ja està molt avesat, i després gaudir d'una estació que està al costat del Parc Natural, del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, que irradia la natura per tot arreu. Per tant, és una estació que tenim accions conjuntes amb el Parc Nacional, i per exemple aquest any, l'any passat ja vam instal·lar un mirador a la Creu de la Xol, que és un dels itineraris per la gent amant de l'esquí de muntanya i també de les raquetes. I un cop ets allà, tens una vista privilegiada de tot el massís de l'Orri, de tota la zona del Pirineu Axial, la Pica d'Estats, veus el Montbalier... És increïble.
Aquella vista és molt privilegiada. És veritat que des del Pic de l'Orri tens una vista 360 molt potent, però, escolta'm, la vista que hi ha des d'Espot és una vista també, com dius, cap a la Pica d'Estats, Pirineu Axial, molt, 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 molt bèstia.
I des de la mateixa estació, la cota més alta, on arriba el telecadira del Bosc, que és una cadira de 4 places desembragable que et porta fins a dalt de tot, allà tenim el mirador de la Pala. I tenim també senyalitzat totes les muntanyes que podem observar amb l'alçada de cadascuna, i bé, és una estació que també veiem molt per la natura. Tant Espot com a Portainer, als plans de pistes, doncs, tenim senyalitzats doncs les zones de cria sensibles del gaifer, i el que intentem és educar la gent i fer que estimin la natura perquè ens ajudin a protegir-la, i fem accions doncs amb el Parc Nacional de conscienciació, tallers per la canalla. Després tenim, som destinació Starlight, és a dir, tenim un dels cels més nets de contaminació lumínica de tot Catalunya i a més estem amb alçada. Això vol dir que tenim menys, menys cap a l'atmosfera, sí. I per tant estem molt més amunt i tenim una visibilitat impressionant. Impressionant. I llavors això són coses que a vegades no en som conscients i el que fem és posar un valor. I hem fet aquest any, doncs, a principis de temporada, una jornada Starlight, doncs, amb un astrofísic, amb una empresa que es dedica també a fer sortides Starlight, no només a l'estació, sinó per la zona de les Valls d'Àneu. I la gent, a part d'agafar consciència, uns coneixements, després van poder fer una observació astronòmica, però de primer nivell, impressionant.
Perfecte. Escolta'm, si algú no ha estat mai a l'estació, l'allotjament al Pallars Sobirà és ampli, però d'espot cap amunt fins a la base de l'estació hi ha opcions diverses i, per tant, pròximes a l'estació.
Pensa una cosa, l'estació d'Espot està molt vinculada al poble. És a dir, a peu de pistes tenim dos allotjaments, tenim l'Albert Les Daines i l'Hotel Orblanc. I a baix al poble tenim diversos hotels, tenim els de tota la vida, l'Hotel Saurat, el Roya, tenim els apartaments del Roya, tenim els Encantats, el Roca Blanca, tenim pensions, és a dir, tenim tot tipus de públic d'allotjaments, perquè, a més, has de pensar que és una de les entrades principals a la primavera, estiu i tardor del Parc Natural, del Parc Nacional, i tenim molts càmpings, bungalows, i això, conjuntament amb tot el que ofereix les Valls d'Àneu, doncs des d'Escaló fins a Guingueta, Esterri d'Àneu i València d'Àneu, doncs completen una oferta turística que tens l'estació doncs a 10 minuts.
I la teca, la restauració del Pallars és...
Això ja és sublim. Això és sublim perquè, a més, la gent està es dona compte del que és una bona alimentació de producte de proximitat. De
bona alimentació i relació, sobretot, qualitat-preu, jo diria, bestial.
Sí, sí. Si anem en general, el Pallars es menja molt bé i no trobaràs cap lloc que no es mengi bé. Cadascú té el seu estil, hi ha gent que fa nova cuina, hi ha gent que fa cuina tradicional, però encara trobes els llocs aquests on et posen la olla pallaresa, amb el tel aquell de, bueno, doncs, escolta, amb els productes, la botifarra blanca, la botifarra negra, la pilota, tot això, amb un sabor increïble. O els canelons de ceps, de temporada, el civet de jabalí... I coses que, a part dels embotits, els formatges que els fan allà mateix, no? I que doncs, han guanyat premis de qualitat perquè realment les pastures ofereixen que provoquen que els animals tinguin bona pastura i això provoca que el producte final sigui excepcional. Sí. Per tant, aquestes delícies del Pallars acompanyen molt bé a una jornada d'esquí i alimenten el cos i l'ànima.
Està claríssim, està claríssim.
Sí.
Bernat Bailina, deixem aquí l'entrevista. Es pot també amb 3 metres de neu, una temporada excepcional, una temporada que continua a dalt de tot, de gruix de neu, d'opcions, i ara arriba aquest anticicló, l'amic anticicló de les Açores. Aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, de vent encalmat, domini del sol. Bernat Bailina, saps quin va ser el darrer cap de setmana a Catalunya en què no va ploure a cap racó de les 43 comarques?
Doncs jo crec que ens n'anem bastant enrere.
Molt enrere. Ja et dono una pista. Enrere. No, bastant no. Molt enrere. Molt. Et mulles?
No sé, jo diria que estem parlant del mes de desembre, perquè a partir
llavors... Et quedes molt curt. 5-6 de setembre.
Imagina't.
5-6 de setembre.
Jo crec, Francesc, que les coses s'estan posant a lloc des de la primavera passada. L'estiu hem tingut puntes de calor, però hi sembla que la tardor ha sigut plujosa. Bueno, atípicament el gener ha sigut molt d'això, però, escolta, benvingut l'anticicló.
No, home, ara benvingut l'anticicló. Ja tenim clar que amb aquesta benvinguda del nostre amic anticicló ningú estarà emprenyat amb que vingui l'anticicló. D'aquí unes setmanes ja en parlarem, o d'aquí uns mesos, però de moment no. Només faltaria.
De moment que ens deixi un res.
Sí.
Estem esgotats de tanta neu
està
i ara
clar, està
jo
clar.
crec que tots necessitem el respir i poder gaudir-ho d'una vegada, perquè amb la nevada històrica que tenim jo crec que val la pena gaudir de
sí,
l'anticicló, de la neu i de tot el que ofereix el Pirineu.
Bernat Bailena, responsable d'esdeveniments i comunicació d'Espot i Portainer. Avui hem parlat d'Espot. Moltíssimes gràcies, abraçada i sort.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada, Francesc.
Adéu.
Meteoescapades.
Va, ens escapem i ens entaularem. Per què? Doncs perquè anem cap al Sopart 2026. Quin sopar és aquest? Doncs ara els dos convidats ens explicaran de què va. D'una banda, Àngel Peix, de l'organització d'aquest Sopart, de sopar i d'art 2026. Bona tarda.
Bona tarda.
I l'Anna Rigola, cap de comunicació de la Fundació Catalana Parlela Miquel Valls.
Bona tarda, Francesc.
Bona tarda. Bé, ja hem començat a donar algunes pistes.
Correcte.
És a dir, que aquí hi ha alguna cosa d'entaular-se, Àngel, i de mirar cap a l'Ela.
Exacte. És un projecte que es diu Sopart, que es farà a la Paloma el dia 9 del mes de març, i consisteix en 30 taules amb 30 famosos. Llavors la gent no sap quin famós li tocarà, compren el tíquet i sopen amb un famós. Llavors hi han els que anomenem sopartistes, com pot ser en Peyu, la Bet, la Nina, la Judit Nederman, en Ramon Miravet, i d'altres, que després del sopar, el Pep Plaza, amb la Xeixos, que després del sopar actuaran.
Val.
Ho condueix tot en Pere Rafar, que també anirà fent màgia per allà al mig.
Pep Plaza, Xavi Coral, Ramon Miravet, Bruno Oro, Tomàs Molina, aquest em sona.
Sí, no?
Són algunes de les taules, però has dit que és una loteria. Per
sí.
tant, tu no tries.
No.
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 Tu t'apuntes en el sopar.
Exacte.
Val.
I et toca qui et toca, que sorteja abans de començar tot, es sortejarà.
Uh-huh.
Hi ha sorpreses.
Es sortejarà un personatge d'aquests i te'l pots emportar a casa o només
no.
hi sopes?
Bueno, qui vulgui anar-se'n amb algun dels convidats pot
d'acord, fer-ho. D'acord, d'acord. Anna Rigola. Creu de Sant Jordi 2025.
Correcte.
Situa'ns amb la Fundació ELA i ara soparem amb ella, però de moment situa'ns.
Ens situo. La Fundació Catalana de la Miquel Valls està fundada per el fill d'un afectat d'ELA que va morir als anys 70, més concretament l'any 73, que és Miquel Valls. La Fundació es diu així doncs, perquè la seva família va voler que cap família se sentís com ells es van sentir als anys 70.
Sols completament.
Sols completament, davant d'una malaltia que més als anys 70 no se sabia ni d'on venia, ni tenia cura, ni, bueno, ni tenia, continua sense tenir cura.
Clar,
ni absolutament
dir...
res. Exacte. Han passat molts anys, des dels anys 70. La Fundació comença el 2005. I això, volem acompanyar totes les famílies afectades d'ELA de manera professional, però alhora de manera molt familiar. És a dir, que l'atenció sigui molt exquisita, però alhora molt personalitzada i sempre molt professional a través de treballadors socials, de psicòlogues, de terapeutes ocupacionals.
Sense ànim de lucre.
Sí, exacte. Som una fundació sense ànim de lucre. En realitat som l'única fundació a Catalunya que fem tot aquest, tota aquesta activitat, tots aquests serveis i tot aquest acompanyament.
A més... Clar, perquè estem parlant, si no has passat per una malaltia d'aquest calibre, evidentment un no es pot imaginar
Correcte.
El que suposa, perquè
Correcte.
Una cosa és que diguis, mira, se m'ha fastidiat no sé què, t'operem,
Exacte.
Entres un mes, 15 dies, 3 mesos, surts,
I ja està.
I ja
la
està.
L'ELA no.
L'ELA t'acompanya.
t'acompanya
i acompanya tot l'entorn.
I a més, un diagnòstic d'ELA comporta no només a la persona, sinó a tots els familiars, però com el que dèiem, no? És una malaltia que no té cura, té una esperança de vida molt curta.
Per tant, un declivi anunciat.
Correcte. Sí, sí, és,
si un malauradament...
Sí, sí, malauradament és una sentència de mort que et diagnostiquin una ELA, però ja no només per la persona, sinó per tot l'entorn, perquè és una malaltia que requereix de molts serveis, de molts recursos que la majoria de gent no tenen, i des de la Fundació intentem doncs ajudar-los i donar-los aquests recursos i aquests serveis. I bàsicament això, no? Que el que intentem és sobretot que estiguin acompanyats. I ara, per exemple, doncs hem començat també un projecte de cuidadors, perquè la ELA és una malaltia que es queda a casa, no és una malaltia hospitalària, és una malaltia molt domiciliària. Nosaltres atenem els domicilis i els cuidadors principals, perquè en un moment, sobretot al final de la malaltia, la persona afectada és 100% dependent i necessita un cuidador 24 hores, i la majoria de famílies el cuidador són els propis familiars. I en
I
aquest
alguns
sentit...
alguns acaben esgotats.
Correcte.
No físicament, sinó psicològicament.
Les dues, exacte. En aquest sentit...
les dues, evidentment.
Exacte. En aquest sentit, doncs, fa un temps, des de la Fundació, vam començar un projecte de cuidadors, doncs, per contractar cuidadors per a aquestes persones doncs, més vulnerables, o aquestes persones més
més
al final
fràgils,
de la malaltia. Exacte. I bueno, tots els beneficis del SOPART aniran destinats a aquest projecte de cuidadors.
Escolta'm, Àngel, organització, clar, tu parlaves d'aquests beneficis. Estem parlant de que el sopar té diferents preus, empreses, particulars, i per tant això vol dir que t'asseus en una taula, tu pagues, no pagues només el menú, no pagues aquell menjar, sinó que vas més enllà. Explica'ns una miqueta.
Bueno, en principi és... aviam, el tema de les empreses, això t'ho explicarà millor l'Anna, que porta els números. Jo et puc dir el que...
Jo tinc apuntades algunes coses. Doncs fem una cosa, continuo amb l'Anna... I ara tornem...
Vale. A l'Àngel, el voluntari del
sí.
SOPART, que sense ell, que vull dir-ho, bueno, aquest acte no l'estaríem fent a la Fundació, perquè va ser l'Àngel qui va venir a proposar-nos-el, i la veritat és que estem molt, molt agraïts que ens ho hagi proposat.
Doncs t'agraeixo jo també que el situïs exactament,
sí.
Perquè ell és una persona normalment modesta, discreta...
Sí, des de que el conec me n'he adonat.
M'han sortit els colors ara mateix.
Sí, que és veritat. Li hem pujat una miqueta.
No,
a mi em
no li
passa
agrada
això,
que ho digui, però...
A mi em passa, sí. I mira que estic acostumat de cara al públic, però sí. De vegades hi ha situacions que a mi em pugen molt ràpid, els colors.
Però és la veritat, per tant...
Però és la veritat, exacte. I aleshores us agraeixo als dos aquesta sinceritat, perquè aquesta ha de ser una entrevista, sobretot, molt còmoda, molt casolana, que no anem a impostar res, perquè s'ho val. Vinga, Anna.
El SOPART, el que deies, doncs, té la part de les empreses, perquè al final una gala benèfica d'aquesta envergadura doncs té un cost, i les empreses, sobretot, el que ens estan ajudant és en patrocinar aquest cost, i clar, a la que doncs, totes les despeses estan cobertes és quan comencem a tenir beneficis ja per el projecte de cuidadors per les persones afectades. Tenim aquestes empreses que, si algú encara vol ajudar-nos, encara estem oberts en aquests patrocinis.
Vols dir que encara queda alguna taula? O...
Queda alguna taula.
Val.
Ja queda
doncs,
alguna taula, exacte.
Escolteu.
Empreses, però també particulars. Poden, un particular pot anar a la web del SOPART, que és fundaciomiquelvalls.org.
A un particular, què li costarà venir a sopar?
El tiquet?
Un mínim, perquè m'imagino que...
El tiquet dels particulars és fixa.
Ah, és fixa.
Aquest sí, no, aquest el vam posar.
Bueno, però...
Podem fer un cobert zero, per suposat, clar, que qui vulgui també pot fer una donació.
Una donació,
sí. Però, a més, els particulars compren el seu tiquet, que són 190 euros, que, clar, això és el sopar, l'espectacle, un sorteig que tenim molts articles molt de marques
xulos,
importants, molt
sí,
xulos, també.
Ara ens ho explicaràs,
sí,
Àngel.
Sí, també. Uh-huh. I després, també, doncs, la part de la donació, no? Tenir clar que aquests 190 euros són íntegres una donació a la Fundació. És a dir, no estàs comprant el tiquet, sinó que estàs fent una donació a la Fundació amb les seves avantatges fiscals i tot, mm-hmm, el que comporta, doncs, fer una aportació a una entitat sense ànim de lucre. A partir d'aquí, qualsevol ajuda és bona, ja sigui, doncs, comprant un tiquet de manera particular, ser patrocinador de com a empresa, ser un col·laborador també, donant-nos algun article per la rifa, per exemple, o simplement el que dèiem, no? Cobert zero, que tot ajuda. I tot això ho trobaran a la web del Sopart, que és fundaciomiquelvalls.org/Sopart. I...
Meteotaula.
Escolta, ens ha quedat clar, però has dit que sortegen algunes cosetes,
sí,
especials. Àngel, alguna pista o ho mantenim de moment en secret?
Bueno, el sorteig en general, sí, val, que es farà una rifa d'una sèrie, mm-hmm, d'articles, per no anomenar marques, en tot cas ara, mm-hmm, no el dic. Sí que hi ha una sorpresa molt gran que no és una, o sigui, no és cal amagar-ho, perquè ho va fer públicament.
Correcte.
A l'Hormiguero, a Javier Cámara li van regalar un rellotge de Cauer amb el seu nom darrere per la cinquena visita, em sembla que era el programa, i ella ja en directe va dir que el dia 12 hi serà i que el regalava. No, el dia 9, perdó.
El dia 9.
Jo ara estava mirant
el
dia 9, correcte.
Sí, el dia 9.
9 de març.
Sí, el cedeix a la Fundació per sortejar-lo, que això entres al sorteig comprant el tíquet. És a dir, el tíquet et dona dret no tan sols al sopar, sinó també a l'espectacle, a dues copes després, mentre veus l'espectacle, mires l'espectacle i els sorteig d'aquest rellotge que està valorat amb 6.000, 7.000 euros.
Uau!
El Javier Cámara també hi serà, eh?
Clar,
el seu part.
Sí. I serà el Javier Cámara, està assignat al rellotge, etc. Per tant, qui sigui aficionat als rellotges o no, perquè al final està assignat... Bé,
segrefiat, diu Javier Cámara, Takauer, sí, sí. És un rellotge molt xulo.
I és un gest per part d'ell, jo
molt,
diria, potent.
Molt,
sí,
molt.
Jo el veig així.
Sí, sí, perquè ell coneix l'Ela, perquè ha fet una sèrie que ell feia de persona afectada d'Ela, i a partir d'aquí estan mantinguent una amistat, no?, amb un afectat d'Ela, que es diu Ildefons Oliveres, que també és un altre pilar
de l'organització.
Exacte, exacte. Nosaltres la tenim des de la Fundació i, a més, és un pilar de l'organització del Sopart, ja que ell ha contactat amb, a part de l'Àngel, l'Ildet ha sigut l'altre part molt important que ha contactat amb molts dels famosos, que, com diu ell, ha xutat. Ell xuta per Instagram, sobretot. Ell xuta i moltes persones s'hi han volgut afegir gràcies a l'Ilde, com, per exemple, en Javier Cámara, que vindrà del Madrid expressament.
Ostres, fantàstic. Escolta'm, i clar, hi haurà gent, Àngel, tu que ets de la teca i del vi, hi haurà gent que, a més de sentir-se molt bé i dir, escolta'm, val la pena anar-hi i la causa s'ho mereix, doncs també pot ser que sigui un bon vivant i digui, escolta, què tindrem a taula? És un càtering de Sauleda.
Exacte.
De tant en tant diem marques, aquí,
no
et preocupis.
I vins i acabes de Ferrer Catassús.
Exacte.
Val, per exemple.
Correcte.
Doncs, per tant, càtering de Sauleda i vins, perquè m'imagino que aquesta gent també hi col·laboren d'alguna manera.
Totalment.
Completament.
Completament.
Sí, sí, sí. El Ferrer Catassús ens cedeix els vins.
Aquesta gent, vull dir,
aquestes vins,
empreses.
Sí, ens cedeix els vins i l'empresa Sauleda és una empresa de Sant Pol de Mar, a la Fundació Catalana de la Miquel Valls, la seva seu és a Calella.
Jugueu a prop.
Clar, exacte, els coneixem des de fa molts anys i els hi vam explicar la moguda i ens van dir que per ells encantats. Són una empresa que tenen molt de recorregut fa molts anys, que a part de pastissers, són una empresa excel·lent de catering.
Són uns
gens. Són uns excel·lents professionals i que estan molt habituats a fer banquets d'aquesta envergadura. El menjar estarà molt bo, dono febre. L'he provat.
Mira. Ja l'has provat.
Jo ja l'he provat.
Has fet com el menú de casament.
És que vaig anar al menú de casament.
Però no era per un casament, eh?
No, era per el sopar, però clar, és com un menú de casament.
Vaig anar...
Sauleda ens va convocar un dia amb altres persones que es casaven i feien el seu menú, però nosaltres vam fer el menú. Sí, està tot molt bo.
Jo tinc apuntat aquí. Primer, atenció, carpaccio de gambes amb vinagreta de bolets.
Correcte.
Estava bo?
Molt. Tenia un gust de gamba espectacular.
Uau.
Sí.
Segon, xai a baixa temperatura amb una suau salsa de sàlvia i gratin dauphinoise.
El xai es desfeia a la boca.
Carai, escolta, m'estàs pintant. I de postre, mus de tres xocolates amb crunch de boletes.
Sauleda, els seus inicis són pastissers.
Per tant
el postre és espectacular.
I el vi a càrrec de Ferrer i Catassús.
Exacte.
Que és una garantia.
Correcte.
Exacte, sí. Vull dir, és una garantia ja de... Bueno, de fet, aquest any Ferrer i Catassús fa 25 anys i és una de les activitats. Després també... I en farem una altra també que estem pensant també per la fundació i de més. I és una garantia d'èxit.
Fantàstic. I dos combinats inclosos.
Sí,
això és allò per remullar una miqueta.
Clar,
al final.
Clar, després de sopar, mentre hi ha l'espectacle i així, doncs dos combinats sempre entren bé.
Clar, això es fa al centre de Barcelona i, per tant, els que siguin barcelonins o del voltant i el Ferrer i Catassús i els combinats, doncs vinga endins, transport públic, taxis, etcètera.
Comencem
i, per
a
tant,
dos quarts de vuit.
Patir.
Exacte, sí, la Paloma està al mig de Barcelona, per tant no han de tenir problema.
I un punt important, es pot adaptar el menú en funció d'intoleràncies, vegetarians, veganes
això, Sauleda,
i companyia.
Sauleda també no té problema de qualsevol intolerància a menú especial, fins i tot quan compres l'entrada ja t'ho pregunten. O sigui
I el
que...
més important, aquí hi ha unes places determinades,
Correcte.
Ho dèiem abans, però... pots entrar al web i dir, mira, jo no puc anar a sopar, etc., però em faria il·lusió, doncs, ajudar. M'imagino que allà hi ha un compte bancari.
Correcte, que és el de la Fundació, amb el concepte Sopart, i tot sumarà en aquest, en aquest esdeveniment. Si no posen Sopart i fan la donació igualment a la Fundació, aquesta aportació anirà a altres projectes de la Fundació que tots són molt necessaris, també.
Àngel, Anna... Hi ha entrevistes que no ho pregunto, però en una entrevista així sí. Em deixo alguna cosa que vulgueu afegir, que sigui important, ganes d'assistir-hi.
Ganes, estem molt il·lusionats, la veritat. I al
proper
final...
9 de març, no falta res, perquè
no falta
avui
res.
Som 19, no?, de febrer.
Sí.
No m'ho preguntis a mi, que porto un ball de dates, ja ho has vist.
Sí.
No, jo volia, abans d'acabar, dir
jo
una
també,
cosa.
Jo també, perquè saps què em passa? Fa dies i setmanes m'he descomptat amb les borrasques. Ja no sé a quina borrasca visc. Perquè, clar, aquí els mediterranis, pobrets de nosaltres... No, aquest empatx.
Jo m'he descomptat perquè justament el dia 12 teníem la roda de premsa i per culpa de la borrasca vam anul·lar-la, perquè va ser el dia
de la ventada. Clar, és veritat.
I la vam anul·lar. Llavors,
dijous passat que teníem programa aquí... Exacte.
Vam convocar, volíem fer una roda de premsa en el restaurant Estem, i clar, amb la borrasca vam decidir que per precaució i per seguretat...
I per això tenia el 12 al cap i m'ha sortit el 12.
Que millor. Jo el que volia dir és que la gent que doni en el seu part, que vingui al seu part, tingui molt clar que aquests beneficis del seu part aniran per ajudar les persones afectades d'ELA, que al final és l'objectiu principal de la fundació.
Deixes clar, i ho donàvem absolutament per sentar, que són nets, etc.
Sí, no, i tant.
Jo ja ho entenc, en aquest món tan escarós en què vivim, que dona la sensació que hem perdut el nord.
Al final ho entenc. Parles amb qualsevol família que tenem a la fundació i és molt clar, no?, que la gent està molt agraïda i que els ajudem, però ha de quedar clar sempre i transparència 100%.
Jo l'únic que volia dir abans d'acabar és que el conèixer la gent de la fundació i afectats et canvia la vida. Et dona ganes de viure i de fer coses per ells, perquè s'ho mereixen totalment.
Perfecte.
Amb això acabo.
Escolta, ho has rematat, Moltes gràcies. No, ara no m'he tinc que trencar gaire el cap. T'ho agraeixo. Àngel Peix, de l'organització del Sopart 2026, i Anna Rigola, cap de comunicació de la Fundació Catalana per l'ELA, Miquel Valls. A tots dos, moltíssimes gràcies. Molta sort el dia 9. I que en vinguin molts més. I que aviat, per aquesta i per qualsevol altra malaltia sense cura i sense llum al final del túnel, aquesta arribi molt aviat.
Esperem, ho esperem.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies, merci. Francesc.
Meteo Ambient amb José Luis Gallego.
Sí, avui et porto un tema que no serà còmode ni per tu ni per mi, però l'hem de tractar perquè estem en la posició contrària. Saps què passa? Que de tant en tant hem d'anar al gimnàs a fer musculatura, perquè si sempre estem parlant de coses en positiu i que coincidim amb les declaracions o amb el tema que et porto...
Però què vols dir? Que en comptes del gimnàs hem d'anar a un lloc de baixos fondos?
No, dic que hem d'anar al gimnàs hem d'intentar rebatre amb arguments i amb serenor les propostes que venen, sobretot en aquest cas, que venen de la universitat i que són inquietants, com a mínim. El títol de la proposta que et faig és La fal·làcia del consum responsable. Aquest és el títol d'un treball d'investigació que ha fet la Universitat de València, més que la Universitat de València, el professor Joaquín Mateu Mollà, perquè aquest és el seu nom, que vol determinar fins a quin punt la pressió mediambiental, diu ell, i sempre que parlo, que parli, parlaré d'ell, i les declaracions són seves, diu que fins a quin punt la pressió mediambiental pot estar afectant la nostra salut mental i afavorint un nou síndrome. Un síndrome que podríem anomenar com a ecoansietat, i del que hem parlat moltes vegades, però no amb dades com les que té aquest expert. El professor Joaquín Mateu Mollà és doctor en Psicologia Clínica per la Universitat de València, especialitzat en immunonutrició, actualment dirigeix el màster de Gerontologia i Atenció Centrada a la Persona, és a dir, que és una persona que té una formació i que defensa les seves postures amb arguments que, com a mínim, s'han de respectar i s'han d'atendre. Segons aquest expert, tot i que el consum conscient és una resposta necessària a la crisi climàtica, és a dir, que ja dona per bona que alguna cosa s'ha de fer, en els darrers anys s'ha convertit en una trampa. Una trampa psicològica que genera una càrrega de responsabilitat desproporcionada sobre l'individu. I quan diem individu, diem ciutadà. Segurament que molta gent que està escoltant això dirà, té raó, aquest professor. Molt bé. Hi ha la falsa creença, diu ell, que les nostres decisions individuals al supermercat poden revertir problemes estructurals que escapen del nostre radi d'acció, diu ell. Deixaré de repetir, diu ell. D'acord? Aquesta pressió està provocant un fenomen silenciós i creixent, que és aquest ecoestrès o aquesta ecoansietat. Per resumir-ho encara més, el que defensa el professor Mateu, el doctor Mateu, és que nosaltres sols no podem resoldre els problemes ambientals que s'escapen del nostre abast, del nostre radi d'acció, i que el fet d'escollir un producte ecològic, el fet d'escollir un envàs reciclable o retornable, la seva aposta és tan mínima, i en canvi l'estrès i l'ansietat que genera el fet d'anar al supermercat i dir, ui, 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 a veure, estic passant per un camp de mines, a veure què compro. Això, segons ell, no compensa. Es diu, ell parla de responsabilitat imposada i assenyala, segons ell, a molts sectors. Entre ells estaríem tu i jo, Francesc, que intentem fer una crida a la participació ciutadana i al consum responsable cada setmana, no? Això genera un trastorn que està identificat i que, segons el doctor Joaquim Mateu Mollà, doncs afecta la nostra salut mental, i és possible, i no perquè conec, i segurament que tu també, casos que portats a l'extrem, aquí hem parlat de gent que la seva manera d'alimentar-se doncs genera una mala manera d'alimentar-se, donat gent que escull productes no bio, sinó que ells mateix s'han de conrear, que arriben a un sopar d'amics i porten el seu tàper, i només mengen el que ell porten al tàper, que han de mastegar el menjar 50 vegades, ni 48 ni 56, sinó 50, que només veuen un determinat tipus de líquid, és a dir, això existeix portat a l'extrem.
És a dir, una mena del toc de tota la vida, però en el sector de l'ecoansietat.
Molt bé. Des de l'òptica...
No ho sé, si més o menys s'acosta...
El que defensa ell és que des de l'òptica del comportament humà, exigir al ciutadà que sigui un consumidor perfecte en un entorn que no ho és, és el que dona peu a aquesta frustració, a aquesta culpa crònica i aquest deteriorament del benestar psicològic. Perquè tu vols ajudar, tu vols contribuir. Però, bueno, això fa poc vam treure el cas d'una oient que volia reciclar, tot havent-se anat de cap de setmana a la Garrotxa, i no va poder reciclar. Això li va generar, no un estrès, però sí un malestar, fins al punt que va agafar les deixalles i se les va endur a casa seva per reciclar.
Escolta,
i per fer-ho
bé. A mi m'ha passat en un viatge recent, fora del territori nostre i fora d'Europa, en un país on el reciclatge no existeix, perquè el país gairebé no existeix. Aleshores, clar, a partir d'aquí... Clar, jo a cada moment que llançava envasos d'aigua...
Una ampolla de vidre.
Etcètera.
Fa mal.
No, de vidre, una ampolla de vidre. No, de plàstic. Vidre. Vidre, sisplau. No, plàstic.
Per això t'he dit que aquest exercici d'anar al gimnàs és per veure com podem rebatre aquest posicionament que està ben construït i que el primer que haig de fer és manifestar el meu respecte al professor Joaquim Mateu Mollà i a la Universitat de València. No sé si és la Universitat de València o la Universitat Internacional de València, que és diferent, però en qualsevol cas és un expert absolutament reconegut. Ell parla de tres àmbits principals de la investigació. Mm-hmm. El parany de la responsabilitat individual. Com el disseny de les campanyes de consum responsable trasllada la càrrega de les corporacions a l'individu. És a dir, les marques deleguen. Si tu vols ser sostenible, fes-ho. Jo, a mi no em demanis que sigui sostenible, perquè sóc una gran multinacional i haig d'atendre milions i milions de productes que entren cada vegada a les llars de tot el món. La paradoxa del perfeccionisme. Això és molt fort. Segons aquest expert, la pressió per assolir estàndards inassumibles, com ara el residu zero, dispara nivells d'estrès i sentiments d'impotència que afecten el sector de la població més conscienciat. És a dir, la gent que diu... que se n'adona que les circumstàncies que tenen a veure, per exemple, amb el canvi climàtic i els fenòmens meteorològics extrems que estem patint des de fa uns anys, però curiosament aquest any encara més, doncs diu, davant d'això, la meva resposta és ser un consumidor impecable des del punt de vista sostenible.
Però clar...
No, el residu zero és impossible, i jo ho he dit. El residu zero, i aquí hem tingut una representant de Recero,
sí, que,
jo li vaig dir, les utopies, compta amb les utopies, perquè és cert que les utopies et fan avançar.
Clar,
però mai l'agafes a l'utopia. Mai l'agafes.
Sí, clar, però és
quan
aquell
tu t'acostes 100 metres,
al final...
se'n van 100 metres més enllà.
Bueno,
i hi ha gent que pot arribar...
Però t'hi vas acostant.
Però, pot...
però no l'assoliràs.
Hi ha gent que li genera ansietat al veure com l'utopia se'n va. No? I després un altre, els impacta en els indicadors de salut. Diu, el que es tracta és de determinar fins a quin punt aquesta pressió constant davant de metes inabastables pot provocar una simptomatologia ansiosa que clínicament comença a estar, no està acceptada, és una hipòtesi, que es diria aquest trastorn per ecoansietat. Fins a quin punt hi ha uns... Hi ha una clínica darrere que comparteixen tot un grup de malalts que doni testimoni a aquest trastorn per ecoansietat. El que diu el professor Mateu és que hem de treure de la diana el ciutadà i hem de desplaçar la responsabilitat cap a les empreses. Això t'ho signo quan... On s'ha de signar això, professor? Ho signo ja. Ah. Però el cert és que sense nosaltres, sense el comportament individual i sense una variació en el tipus de consum, les empreses no es mouran ni un pam, perquè les empreses no són ONGs. Les empreses estan per guanyar diners. Ja sé que això sona regular, però és la veritat. No són ONGs, són companyies que cotitzen moltes en borsa i que han de repartir beneficis. I qui no entengui això és que està en un altre món. Llavors, nosaltres, com a consumidors, sí que podem obligar. Com? Creant tendències. Elles es mouen per tendències. Per això, ara, cada vegada hi ha més lineals i més passadissos de productes ecològics. El Carrefour, el Lidl, l'Aldi... Per això hi ha cada vegada més cadenes de productes exclusivament biològics. Hi ha companyies...
Però has parlat de marques de supermercats que són de fora de l'estat.
Sí, hem parlat... Bueno, també tenim del país, no? Bonpreu és un exemple, sí, de vinculació.
Però estic pensant en
alguna
altra...
No, ja, aquesta que penses no cal, però aquesta que penses ja fa temps que estem dient que no, que aquests dies sortia que aquesta que penses...
La que recull piles a la caixa. Però recull piles a la caixa, a la sortida.
Però en tot cas, independentment d'això, el que dic, i evidentment que jo no cridaré els consumidors a deixar de consumir en determinats establiments. No, mai. El que dic és que el consum responsable, jo estic d'acord amb el doctor Mateu, que s'ha d'anar al tanto, que no es poden generar, doncs, això, gent que tingui ansietat per veure, per autoculpabilitzar-se i assumir responsabilitats que no li toquen, però sí que entre tots, això només canviarà si entre tots prenem petites decisions. Els petits canvis són poderosos, deia el capità Enciam. Te'n recordes del
capità Enciam? Un gra de sorra fa una platja.
Doncs això, nosaltres...
Bueno, un gra no, vull dir, molts grans
gra
de sorra.
Un gra de sorra, sí. Posat per cada milió,
sí,
de...
Sí, sí.
M'entens? És important. Els petits canvis són poderosos i jo volia fer-te aquesta proposta.
M'ha semblat interessantíssim.
Sobretot perquè ve d'una entitat científica i d'una persona,
sí,
qualificada.
No és el...
Un single morning.
Això. Gràcies, José Luis.
Vinga.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta, cap a una mar blava, amb Mario Vizcarro.
Mario Vizcarro, què tal?
Molt bé, Francesc Mauri.
Et veig una mica somrient, perquè hi ha qui vol que s'acabin les pluges, però el titular seria que amb la pluja els peixos tenen aliment. Per què?
També pels nutrients que baixen de la conca mediterrània.
Rius, eh?
Què t'he d'explicar, tu?
Ja ho sé, però a mi em toca...
Nosaltres ho notem molt.
Que ho expliquis.
Els anys que són bons... hídricament,
sí,
ho notem al sector pesquer i també ho nota molt el sector acuícola.
D'acord.
Sobretot de bivalves, de musclos i ostres, perquè evidentment tenen més aliment.
I clar, tira més i a més, clar.
Molta producció, més tassa de pes per quilogram. Sí, és molt important. És a dir, d'on surt l'aliment a la mar? Pues una part importantíssima del que baixa pels rius.
Està clar.
Enveien mal, claro.
Clar. Bé, fet aquest titular, però vols, perquè tu planteges temes, etcètera, el barat o la cavalla? Què vol dir? O un o l'altre?
Mira, la ictionímia és de les coses més boniques que tenim al sector pesquer. Mm-hmm. I és l'art de dir una mateixa espècie, dir-la de diferents maneres.
Mm-hmm.
I hi ha llocs sobretot al sud, que diem Cavalla, i a partir de Vilanova cap allà, doncs, diuen Barat.
Perfecte. Cosí germà de la Tonyina.
Home, molt llunyà, eh?
Molt.
Tots dos són pelàgics, tots són peix blau, que té una gran concentració d'olis grassos tipus omega 3, però són diferents, sobretot volumètricament.
Això està claríssim.
El tamany importa.
El tamany importa, però si no ens fixéssim en el tamany, gustativament, a la taula, clar, no és... Hosti, la Tonyina és que és...
M'agrada esta pregunta.
Eh? T'agrada?
Saps quin és el problema? Ara vaig a dir una
que
cosa.
Que sàpiguen els oients que no estava preparada.
No. Com diem...
No, mar, és veritat.
Ara hi haurà gent, sobretot els pescadors de Tonyina, que em fotran a la mar, m'entens? Però... la tonyina, com els grans pelàgics, és un peix que si tens la sort de poder-ne menjar bastant sovint, a la llarga comença a cansar.
Sí?
És un gust tan potent. Sí.
Ja.
És fantàstic. És a dir,
jo disfruto, gaudeixo molt amb la tonyina, de totes les maneres possibles. Eh? Sí. De totes. Macerada... Tot.
Sí, però jo t'ho dic en aquest sentit. És
sí,
a dir,
però clar, si n'abuses...
Clar.
Cansa.
Clar. És que, com tota la vida, ho gairebé tot. Però, en canvi, per exemple, hi ha altres grans pelàgics que són desconeguts. Per exemple, vam fer una vegada un programa de la melva.
Ah, sí, és veritat.
La melva m'encanta.
Sí, és... Sí.
És fina. Té una altra consistència.
Bona. És veritat. N'he provat algunes vegades i està molt bé.
És espectacular. Sí. I és una gran desconeguda. I si tens la joia de poder-la tastar en conserves artesanals, és un espectacle.
Sí.
La cavalla culinàriament té unes possibilitats tremendes. Jo recordo que per a mi era una festa absoluta quan ma mare em deia ton pare ha portat cavalles, les xaparem i farem capalla xapada. Oh, quin espectacle!
Això és xapadillo?
No, és de secar-la.
D'acord.
És a dir, l'obris per la banda del llom, perquè si l'obris per la banda de baix no queda bé, de la ventresca, com si diguéssim, li traus la bornada. Mires de traure alguna espina del mig.
Bornada budells.
Sembla benvinguts a la parada. Bornada budells.
Sí.
Sí, és, no, però és veritat.
Per línia 3.
Bornada,
no sé això per quin arribarà. No arribarà. Per...
Tampoc n'hi ha tantes.
No, d'acord.
I si arriba ja és molt tal com estem.
Sí.
I, bueno, dit això, i el que fas és dessecar-ho. És com una mena de secar-ho. Abans hi havia a casa les carneres, que era bàsicament un quadrat en teles mosquiteres, i allí ficaves coses perquè traguessin la humitat que us sobrava. Ara això ja no ho fem així. És a dir, tu salpebres, pebre vermell, no? I el que fas és que els fiques dalt de la nevera, és a dir, dins de la nevera, al lloc que ja la menys, i els fiques en un plat sense tapar. I allò, no res, en un dia se seca. I llavors allò després t'ho menges a la planxa.
Has dit una cosa que n'haurem de parlar també, ara continuem amb el Barato Cavalla. Has dit pebre vermell.
Sí.
Val.
Nosaltres diem pebre roig.
Sí, pebre roig, sí. Pebre vermell. Moltes de les receptes amb peix jo les trobo amb pebre blanc. Pebre blanc, pebre vermell o al final no importa gaire. No, una opinió no té gaire profunditat.
Té una història, això. Històricament s'hi ficava el pebre vermell perquè, teòricament, feien marxar les mosques. Perquè les mosques era el que feien malbé el peix.
D'acord.
A mi em carrega, que últimament abusem allò que veus. No? Pulpo a feira.
Yeah.
I sembla que els ha caigut lo pot. Allò es fot a la gola.
Sí, perquè mata completament el gust. Clar, el camuflatge aquest amb segons quins bitxos,
poc... En esta vida cal cercar l'equilibri, no?
Sí. Escolta'm, una pila de nutrients...
Sí, és una farmaciola.
Sí, una farmaciola, té de tot.
De tot.
Menys mercromina de tot,
però val per a qualsevol cosa, ungles, cabell, libido...
Caram!
A veure si ara tothom se fot tremendo de cavalla. No, però ho té. I sobretot és molt convenient un o dos cops a la setmana menjar peix blau. Això ho diuen tot el món científic, està d'acord.
Sí, món mèdic, món científic, etc.
El dia que aconseguim menjar a casa peix blau sense que faci olor quan lo cuines,
uf,
això serà tremendo. Perquè a mi, que Déu me perdone, tot això del forn en
ja, paper, amb el paper de l'alumini, tot això
queda...
I clar, a ple hivern obrir de bat a bat, no, molta estona, buah, pers. Però sí, clar, quan ve el bon temps dius, mira, escolta, obres de bat a bat, que hi hagi un bon corrent d'aire, i al final desimpregnes, perquè és que al final són les cortines, el sofà, tot impregnat de... Sí.
Sobretot social. És lo dinar.
Sí, clar.
Si estàs a Barlové i el veí del costat...
Clar, Barlové no sota vent, està clar.
Si li pega per ficar la, no?
Sí,
la foguerada, sí. Doncs ja hi som.
Escolta'm, clar, una tonyina i un barat, pel que fa mides, res a veure. Res. Mides del barat?
Sí, bueno, lo habitual. Mm-hmm. Jo calculo entre 20 i 35 centímetres.
D'acord.
De dos pams, això ja és...
Premium.
Sí.
D'acord. I pelàgic, com deies, sí, màxim 250 metres de fondària.
Sí, molt gregari.
Val.
Molt gregari. És depredador.
Uh-huh.
I, t'ho diré, és una dels esquers, uh-huh, que gastem per a pescar tonyines a l'am.
Sí, la tonyina es torna boja amb el seu familiar llunyà.
La tonyina té molt bon gust. És a dir, li agrada molt menjar i menjar bé. I una de les coses de peix blau que més li agrada és la cavalla, sí, és curiós. Però tampoc diu que no, també li agrada la gamba roja, també li agrada...
D'acord.
Lluç, el que troba.
Sibarita.
Sí, és una màquina depredadora tremenda.
Perfecte, doncs escolta'm, l'hem tocat per tot arreu, el barat o la cavalla.
Sí. Va. Si recordes, vam fer una vegada una trobada i vam fer peix blau,
sí,
i particularment,
sí, senyor,
vam fer una llipebre, si recordes,
és veritat,
en cavalla.
Sí. I era...
Era un espectacle, com
era
sempre.
Era un espectacle, sí, com sempre. Gràcies, Mario.
Molt bé.
Meteotemps.
Això és Meteotemps, anem cap a la muntanya i ho fem en forma d'allau. Les allaus, perquè no és masculí, és femení, les allaus són cosa d'una dona que fa dècades que és experta, hi ha diversos professionals a Catalunya, evidentment, però una de les persones que en sap més és una geòloga especialista que treballa a la unitat de predicció de llaus i nivologia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Glòria Martí, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta, mira, fa un 10 o 15 dies en una tertúlia sentia unes persones, bé, no, més, era el gener. Oh, quin començament d'any, el temporal, la llevantada de Sant Esteve, que si cap d'any, la fredorada de Reis, i escolta, i després deien i el tram i el no sé què. I una de les convidades deia, sí, i heu sentit tot això de les allaus, el Pirineu, ja només ens faltava això. I vaig pensar, ostres, no deu haver sortit mai del seu pis o del seu carrer, no? Semblava que bé, parlava d'un fenomen estrany, i bé, quan neva, doncs hi ha allaus, i neva bastant. Podríem dir que, per desgràcia, les allaus són un fenomen poc recordat, perquè d'anys amb poca neu en tenim més que no pas d'anys amb molta neu.
Sí, la veritat és que dintre de la memòria popular pot passar això que tu dius, no? Que s'associa o es fa més esment de les allaus quan hi ha moltes i molt grans nevades, però la gent que està més avesada a anar a la muntanya també sap que amb poca neu amb poca neu, les capes internes del mantell nivar esdevenen febles i donen accidents mortals més fàcilment que en situacions de grans nevades. I, per tant, la gent que va a la muntanya o que fa esquí de muntanya, que coneix la temàtica, sap que en aquestes situacions acostumen a donar-se accidents mortals, que com que no són molt multitudinaris, potser no són tan mediàtics, però tenim un degoteig de víctimes mortals. Cada any hi ha entre una i dues persones que moren per alleuja a Catalunya. I, per tant, no és un fenomen tan estrany. El que passa que se'n fa més ressò quan hi ha molta neu, no?
Clar.
Pot passar.
Podríem dir, aquesta és una de les reflexions que feu sovint i evidentment amb aquestes dècades que tu tens d'experiència o que jo tinc, aquesta conversa és molt habitual. Compte amb el risc 3 marcat, em penso que estadísticament és quan es produeixen més accidents i en canvi amb el 4 o el 5, clar, la persona que va a la muntanya diu: "Ei, compte, que me l'estic jugant."
Sí, exactament és així. Mira, jo avui he pensat, dic, mira, preparo una mica l'estadística de lo que portem de temporada.
Ah, quan accidents.
Mira, en quant a accidents a Catalunya, hem enregistrat 14 accidents que han implicat com a mínim a 31 persones que han estat arrossegades per les allaus, de les quals 6 ferides i lamentablement un mort. I això que dius del grau de perill, doncs tenim que el 64% dels accidents que hem pogut enregistrar s'han donat amb aquest grau de perill 3 que tu indicaves.
Uf, majoritari, clar.
Majoritari. I com que, bueno, a part de treballar a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, doncs estic a la comissió d'accidents de l'Associació pel Coneixement de la Neu i les Allaus, tinc també una mica el context de tot el Pirineu.
Clar,
i és que aquest any sí que és un any amb un context de que hem tingut 7 accidents mortals a tot el Pirineu, incloent Andorra, tot el que seria Aragó, Catalunya. Doncs això que dèiem, 7 accidents mortals, 10 morts, i bueno, la majoria d'ells s'han donat amb el grau de perill 3, en un 57% dels casos, i en aquest cas bueno, doncs hi ha en un 29% amb grau de perill 4. Però sí que és veritat que amb el grau de perill 5 pràcticament és impossible accedir a la muntanya, estan totes les carreteres col·lapsades i no és un grau de perill que, a pesar que sigui el més elevat, no és
faciliti, clar, faciliti l'accés a la muntanya i, per tant, sí, al final
exacte,
està absolutament lligat. Escolta'm, per trobar... Clar, jo ja sé que segurament em diràs, escolta'm, el 2013, les grans nevades de nord, etc. Però per trobar paral·lelisme amb aquesta temporada, desembre, gener, fins i tot febrer, segurament l'any de referència és l'any de les grans allaus del 96, no?
Sí, en quant a rècords, sí, segur que sí, perquè vam tenir un gener, un febrer, on van haver-hi, en aquell cas, amb unes nevades molt extremes a tot el Pirineu, i fins i tot en quant a graus de perill vam tenir diversos cicles de grau de perill 5, això sí que no és gens habitual. Aquesta temporada doncs hem començat amb un desembre més escàs de neu. Va ser a partir del 24, bueno, a partir del Nadal, diguem-ho així,
sí,
que van haver-hi les llevantades i llavors el Pirineu Oriental va passar a ser accidentari en quant a gruixos. I ja va ser a partir ja de lo que seria el febrer, el 9, sí, més o menys el 9 de gener, que sí que a la Franja Nord i a la del Pallars i el que seria l'Aran van començar a nevar, no? I per això ara tenim bastants gruixos. Però sí, com a any rècord de grans allaus i grans nevades, doncs la temporada 95-96 encara no s'ha batut. I encara ens queda temporada per endavant, però vaja...
Clar.
El tema és aquest, que el gener, doncs sí, vam tenir aquell any amb una situació molt excepcional, sí.
Està clar. També la reflexió que acabes de fer, encara hi ha temporada, perquè alguns anys, a dia d'avui, som 19 de febrer, i a dia d'avui pot haver nevat poc, algunes temporades, i les nevades més importants de la temporada cauen al març.
Correcte, de cara a la primavera.
De cara a la primavera. Clar, el que no sabem de cap manera és com serà aquesta primavera, perquè dona la sensació que hi ha aquí qui assegura que, tenint en compte l'estadística, doncs, escolta'm, anirem sumant i vés a saber si això es talla o no. Però, en tot cas, com tenim ara el mantell nival a nivell de tot el Pirineu? Com podria reaccionar noves nevades? Com podria reaccionar pujades sobtades de temperatura? Què podem esperar? Amb escenaris diferents, clar. Clar.
Clar, mira, ara actualment, el que et comentava al començament, no? Com que vam tenir un desembre, diguéssim, amb poc gruix, es van fer algunes capes febles, que diem nosaltres, uns cristalls de neu molt poc cohesionats, que estan allà sota enterrats, a la base de tot el que tenim ara, i que de moment, ara com ara, no estan massa actius, diguéssim. Han anat succeint-se nevades a sobre, van donar una sèrie d'accidents, perquè la majoria dels accidents que t'he dit abans, d'aquests 14, 10 van ser per culpa, diguem-ho així, o a causa d'aquestes capes febles. No? I ara aquestes capes es queden allà, es poden quedar adormides...
Latents. Latents,
correcte. Estan allà adormides, latents, esperant que hi hagi alguna cosa sobtada, com per exemple, com dius tu, doncs una pujada molt forta de temperatures o una pluja molt intensa que de cara a la primavera ens pugui donar problemes. Però això, tot això és estar per veure, perquè...
Clar, no.
Tu saps què passaria a nivell... Ja sabem que a nivell meteorològic fer prospeccions de lo que passarà d'aquí en endavant és molt complicat, no?, de que es compleixi. Però sí que nosaltres anem fent aquesta vigilància de totes aquestes capes, és la nostra feina anar controlant com es comporta cadascuna d'aquestes capes i anar preveient dia a dia com va evolucionant tot perquè no ens donguin sorpreses i bueno, pues anar alertant amb el butlletí amb els graus de perill. Aquesta seria una mica la tasca que fem i el que vigilem, no?
Uh-huh. Escolta'm, per anar acabant, perquè la gent es faci una idea, un matí normal, vosaltres emeteu el butlletí cada migdia, però un matí normal m'imagino que hi ha una sèrie de persones repartides pel Pirineu que fan unes mesures, unes cates, etc, envien, us fan arribar les dades i d'aquí surt el butlletí. Ens pots fer en un minutet i mig, un resum de com seria un dia normal?
Sí, mira, de fet, això que dius és tal qual tu comentes, no? Nosaltres rebem aquestes dades, però nosaltres com a predictors també anem sobre el terreny, perquè el predictor, a diferència potser dels meteoròlegs, s'ha de tocar la neu. Tenim una xarxa d'observadors que o bé són empreses o bé són els agents rurals, els bombers, els Mossos d'Esquadra, que prenen aquestes dades, els Mossos d'Esquadra, he dit també, sí, que no em descuidi cap, però prenen aquestes dades, ens la rebem, nosaltres també anem sobre el terreny, anem un palet més enllà en el sentit de que anem a verificar el butlletí que hem fet el dia anterior, anem a veure si s'ha complit aquell grau de perill 3, observar quines allaus hem tingut, i amb totes aquestes dades, tant les que ens envien a la xarxa d'observadors com les que recollim nosaltres, doncs tenim una sèrie d'eines per decidir el grau de perill. El grau de perill es decideix a partir de la sensibilitat d'aquestes capes de neu que dèiem, veiem quina sensibilitat tenen, veiem quina mida d'allau es pot produir i a quants llocs o quina freqüència d'allaus podem tenir. Amb tot això decidim el grau de perill amb unes eines que són estàndards a nivell europeu. Hi ha una l'associació en la que estem, tots els centres de predicció europeu, tenim les mateixes eines. Fem anar una matriu on es decideix aquest grau de perill amb aquests ítems que he dit, és a dir, sensibilitat de la neu, mida de l'allau i probabilitat de caiguda i sensibilitat. I això ens permet doncs fer aquesta aproximació del grau de perill, que és regional, per 7 zones, ara en franja nord de la Pallaresa, Ribagorçana, Perafita, Puigpedrós, vessant nord del Cadí-Moixeró, Prepirineu i Terfreser. Llavors fem el butlletí per cadascun d'aquests sectors. Bàsicament seria això. També atenem, com que bueno, aquesta situació, quan hi ha un accident o quan hi ha una situació com l'actual, que és molt mediàtica, també atenem els mitjans i bueno, també intentem fer les tasques de sensibilització. I en el cas de que hi hagi, no és cada dia això, però en el cas de que hi hagi una situació més extrema, en casos de grau de perill 4 o grau de perill 5, doncs, com sabeu, estem en el Pla de Protecció Civil a Lleucat i llavors estem en contacte amb Protecció Civil per fer la vigilància i emetre les prealertes o alertes que es considerin escaients.
Queda clar. Doncs Glòria Martí, geòloga, especialista en allaus i tècnica en aquest sentit en l'equip de predicció d'allaus i nivologia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Com sempre, un plaer, molta sort i enhorabona per aquesta temporada tan magnífica que ens ha portat en els professionals de la meteo i en el teu cas de la geologia a Montana. Un plaer, sort.
Moltes gràcies, Francesc. Sort a vosaltres també.
Adéu.
Gràcies, adéu.
Quin temps farà?
Doncs a quin temps farà? Tenim un divendres amb núvols a molts indrets de Catalunya, algunes clarianes, ressol. Durant el matí, un esquitx de neu cap a la Vall d'Aran, cota 1.000-1.200, i encara vent durant aquest matí de divendres als dos extrems del país. Pirineu, extrem nord de la Costa Brava, i també àrea de la Costa de l'Ebre o la Costa Daurada. El vent més fort amb avisos taronges a prop del Pirineu i també l'extrem nord de la Costa Brava. Però atenció, dissabte i diumenge de sol, de vent feble o encalmat i de temperatura molt contrastada entre el dia i la nit. Bo de dia, fred de nit. I això sí, matí de dissabte, matí de diumenge amb algun banc de boira a l'interior que mig matí, a tot estirar migdia, estaria desfet. Seria l'excepció. També es podrà veure alguna traça de núvols prims al cel de Catalunya. Per tant, anem a les previsions fàcils. Ahir, al vespre de la Rua de Carnaval de Vilafranca del Penedès, aquest divendres, fred, vent, pluja. Doncs ni vent, ni fred, ni pluja. Endavant. Aleix Ibáñez, dissabte, Igualada, matí, migdia, sol. Olga Masó, calçotada a l'aire lliure, Bellmunt del Priorat. Farà bo? Ja ho crec, i molt. Sol, vent feble, encalmat. Núria Clotet, diumenge, excursió al monestir de Sant Pere de Rodes. Farà gaire vent? No, no farà vent destacable. Farà sol. Enric, el dia el passarem a Piera. Què farà? Doncs farà sol i bo. Didac Domingo, partit al Camp Nou, a 4:45 de la tarda. Sol, bo, fantàstic. Veure què fa l'equip, això sí, el Barça en aquest cas. Cap de setmana, Elena Ferrer, escapada a la Costa Brava, diu l'Elena Ferrer que volen fer algun tram del camí de ronda. Quin temps farà? Fantàstic, per fer camins de ronda, per voltar a l'aire lliure. I la Bruna diu que van 3 dies d'esquí amb l'escola de divendres a diumenge a Gran Valira, al Principat d'Andorra. Doncs fantàstic, sol, sense vent i molta bonança.
La setmana que ve.
La setmana que ve parlarem amb una de les companyies referents a la ciutat de Barcelona pel que fa al taxi. La companyia se'n diu Taxi Ecològic. És única, per molts motius. Ho sabrem, en parlarem dijous que ve. També parlarem del consum bio i també del reciclatge en el turisme rural. I, evidentment, ens acostarem a un racó de neu de Catalunya. I tot això, com sempre, en format íntegrament digital. catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook i el 3cat info. José María Campillo, Gori Massim, Núria Ventura, Francesc Mauri, els quatre responsables d'aquest programa perquè tiri endavant. Un plaer, com sempre i com cada setmana. El que us prometíem, Arriba dissabte i diumenge l'amic de tota la vida, l'anticicló de les Açores.